Avui vespre ballarà un swing. Bon vespre, amics, i benvinguts en el programa El Crepuscle encén estels, la seva edició 2101 d'avui, dimecres 3 d'abril, en el qual parlarem amb dues persones que ens han dit que saben molt de swing, un estil musical que ara torna a estar de moda, o això diuen. No és així, Vial Barona i Miquel Àngel Roca.
Bon vespre, molt, no en sabem, però
en parlarem.
M'agrada el swing... i en parlarem, però vamos, molt.
És important això de que vos agradi, eh? Sí. Perquè quan un fa una cosa, sigui el que sigui, però sobretot si és una cosa a nivell així professional i que també hi ha aquesta part creativa, va bé que s'ho passi bé, perquè si no seria terrible.
Aquest tipus de cançons són, m'han acompanyat tota la vida, són cançons molt conegudes i molt agradables a tocar.
Vull dir que ja... I és bé que tornen a estar de moda.
Sí, realment hi ha una repuntada impressionant d'aquest tipus de música. Nosaltres ens apuntàvem en tot d'una, en el carro, vàrem veure que allò ens agradava. Eren cançons que havíem escoltat tota la vida i els hi vàrem voler donar una petita volta jugant un poc en la història aquesta de swing, de la tornada de swing. Són temes de tota la vida, dels principis de jazz, estem xerrant d'any 20, any 30, molt clàssics tots, i amb un poc més, amb uns arranjaments i varen jugar molt, que després en parlant, si vols, en la idea d'adaptar-los en el català, no?
Perfecte, i d'això parlarem avui, i tindrem una primera part en la secció de cometes que avui m'han fet una mirada cap enrere. Bon vespre, Vial Vic.
Bon vespre. Estic emocionat perquè he tingut en les meves mans un vinil que feia molt de temps que no en tenia cap ni un.
Fa molt de temps.
Eh? I li he fet una foto i tot.
Sí. Bé, depèn, perquè...
He vist un logo que posaves GAE. Això ja dius...
I això? És bon senyal, això.
No ho sé, ja ho demanarem.
Ho demanarem. Però està bé... jo tampoc, ara t'he de dir que jo tampoc no som des vinil, ara no, no entenc que nostra, però fa temps que no, però sí que es ve que hi ha molta gent que ara només té vinil,
sí,
saps? Dir que
sí.
Ha deixat ja...
Conec certa personeta que fa relativament poc se va gastar una pasta considerable en comprar-se un bon plat.
Perquè és el que toca, ja que hi ets, escoltar-ho bé, si pot ser, no? Que bé, i de Vial Vic, tu me miraves també, el millor pensant, jo te miro tu, dic, perquè vull tenir cometes, però no els fa enviat.
No m'ho toca a mi, m'ho toca a mi, no m'he donat compte.
Va passar un cert dia, va passar una certa persona que va haver de fer una secció així sobre la marxa, però no, digue'm...
Sí, però la diferència entre aquesta persona i jo, si aquesta persona sap improvisar, jo no.
No, però avui no ho tenim improvisat, sinó que està preparat, el nostre...
No m'assustis.
El nostre tècnic, en Joan Jiménez, té totes les cançons preparades perquè avui parlarem de cine... Parlarem de bandes sonores, de pel·lícules, de fa ara justament 10 anys.
Ah, molt bé.
Perquè a vegades això de la memòria se mos, no sé, anem pensant si això del cinema a vegades és una cosa tan propera a nosaltres que jo me costa molt situar les pel·lícules en els temps. Bé, i de tot això serà avui en aquest programa que és el 991 a una Mediterrània. S'acosta el 1000, alerta, sí. Pobles de Mallorca, anava alerta perquè volen desembarcar, no sabem exactament on, municipi...
No, ho estan preparant, poden dir.
No ho poden dir, però probablement farem el programa 1000 des d'un municipi de Mallorca, que igual no és ciutat, o sigui que preparats. I de tot això, en aquest programa, han dit el 991, que produeix com sempre en Maria Moreno i que té com a tècnic Joan Jiménez. Podíem fer-ho de moltes maneres, però la forma que he fet és pensar quines pel·lícules, en aquest món globalitzat, quines pel·lícules se varen veure més fa 10 anys, en l'any 2009. Clar, que si ho penses bé, això de dir la, la que més han vist els éssers humans d'aquest planeta, cada vegada serà més difícil de mesurar, perquè hi havia un moment en què se feia simplement per recaptació de taquilles en els cinemes, però clar, avui en dia la cosa és més complexa, no? En el 2009, en els cinemes de tot el món, se varen veure, jo diria, bé, són aquestes grans produccions, no? És un poc equivalent a les bestsellers de les novel·les, i són produccions nord-americanes, una mica britànica, no sé si...
Una mica...
No, ara estic pensant, una mica... És que en el món del cinema també dir britànic, nord-americà, a vegades és un poc relatiu, no? Perquè tot està com molt, molt comunicat. Segons diuen, va recaptar a nivell mundial més de 700 milions de dòlars, que ja és tot barat. Sony Pictures va produir una pel·lícula que es diu 2012, així tal qual, pel·lícula de ciència-ficció dirigida per Roland Emmerich, que també ja ha fet Godzilla, El dia de demà, Independence Day, i que és una pel·li que va sobre que la Terra és destruïda l'any 2012, com ho preveia el calendari maia.
Sí, senyor.
Jo aquesta pel·lícula no en tinc cap record.
Jo tampoc. El del calendari maia sí, però la
pel·lícula
no. Pel·lícula
2012, no. Estrenada l'any 2009, ni idea.
I va recordar tot això que has dit?
Per això dic, no eren meus, aquests dòlars.
No s'ha d'anar a dir, meus tampoc.
Però la història comença amb suïcidis massius de persones que regien pel calendari maia per tota l'Amèrica del Sud.
Exacte.
Resulta que hi havia gent que se suïcidava per això, sí, i el govern de tots els països saben que la teoria del calendari maia és certa. Ho sabien. I que estava científicament demostrada.
L'evidència
era. I per això volen salvar un nombre limitat de persones perquè continuï la vida a la Terra després del desastre.
Clar, és un arca de Noé, però...
Sí, però...
Aquesta pel·lícula, la més vista?
No, la cinquena més vista.
Bé,
però va, ja n'hi ha.
Amb aquest argument...
És un argument que crida l'atenció, diguem que va ser més vista que Sherlock Holmes, que Àngels i Demonis, i que Ressacón en Las Vegas, el qual també no sé si és un element positiu o negatiu, però bé. I de tot això se gestiona mitjançant un institut que es diu IHC, l'Institut per la Continuïtat Humana, en les seves sigles en anglès. És una organització secreta que assegura la continuïtat de l'espècie humana sobre el planeta Terra. Protagonitzada per John Cusack, Amanda Pitt, Thomas McCarthy, i el president Wilson és Danny Glover. No sé, ara en aquell moment no sé si era Obama el president, però sí, crec que sí. Per tant, deguem dir, la posarem en Danny Glover. El passarem d'arma letal, el passarem aquí. Aquesta pel·lícula, que ja t'ho dic, jo no la record, és d'aquelles que deuen fer tràilers per la tele i contínuament i tal, però jo no la record. Va fer una promoció molt particular, va fer una campanya de màrqueting viral, perquè varen crear una web que era fictícia totalment, d'aquesta organització fictícia, l'Institut per la Continuïtat Humana, i en aquesta web se podia veure que aquesta organització ja suposadament estava treballant des de feia 25 anys en la seva tasca per salvar l'espècie humana d'aquest desastre del calendari maia. El web mostrava un missatge que deia: els maies ho van profetitzar, la ciència ho ha confirmat i els governs no han dit ni una sola paraula. I bé, segur que molta gent entrava, picava i creia. O sigui, que supos que després...
Clar, pensa que era 3 anys abans del 12.
Clar, i donava temps perquè això se reproduís. Clar. És un poc com allò d'aquell fals documental que se deia Operació Lluna, que era sobre... que deia que l'home no havia arribat a la Lluna i que en realitat Stanley Kubrick havia fet una feina per al govern dels Estats Units.
Això és cert, no? Això és cert.
No podes creure, és que fan un fals documental i que llavors, jo l'altre dia cercant per YouTube una altra cosa, vaig veure que hi ha moltíssima de gent que ha fet vídeos d'aquests de reproduir, de dir que mos ho tenen enganat, però que tenien... Sí, clar, crec que la pel·lícula sortia a la filla, era, de Stanley Kubrick, o la vídua, dient que sí, que era vera, perquè tots eren personatges autèntics, però que deien mentides.
Vamos, com és d'en Jordi, volia 23
anys. Exacte, com és
d'en Jordi, no? N'hi ha diversos d'aquest tipus, sí, perquè hi va haver una pel·li, no recordo el nom ara, de l'actor que ell tan bo d'en Joaquín Fènix,
sí.
Era un documental en el que ell se retirava del món d'actuar, deixava de l'actor, i passava i se volia fer raper, se volia fer raper, de música rap. I ho va fer creure tothom, és a dir, dins el mateix reportatge surten imatges a les televisions americanes, en els programes aquests nocturns, i ell sortia vestit de rapero i ho anava contant, i tot això ho va filmar.
I un poc va fer una pel·lícula.
Com per denunciar un poc com aquest món de Hollywood, d'estrelles i tal, un moment donat te pot deixar de banda i se pot, encara hi havia gent que se'n va riure d'ell i el van ridiculitzar.
Però la reflexió està bé, no?
I moltíssima gent va creure que allò era autèntic, que se retirava perquè volia fer rap, no? I durant un temps, jo me'n recordo d'haver-ho sentit parlar sense haver vist la pel·li, no? I ara perquè seria perquè diu que deixa de fer això, era per aquesta pel·lícula.
Diu el director d'aquesta pel·lícula, Roland Emmerich, va afirmar que pensava incloure l'ensorrament o la destrucció de la cava. Però que un assessor seu, un guionista, li va dir millor que no, millor que no, diu, per no provocar una fàtua contra la pel·lícula. No? Bé, en aquesta pel·lícula, que sona tan catastròfica i tot això, hi ha dins la seva banda sonora aquest minuet de Boccherini. No la vaig veure. És que no l'he vista, no l'he vista. Ja tens una pel·lícula per veure, 2002.
No ho sé.
I ara te diré una altra. No deixis de veure, la quarta a nivell mundial va recaptar més de 800 milions de dòlars i era de la Paramount i era Transformers. La revenja de la caiguda. La revenja de la caiguda. És una pel·lícula de ciència-ficció de l'any 2009 dirigida per Michael Bay i produïda per Steven Spielberg. Poca broma, eh? Steven Spielberg.
De què veure d'abès, perquè en Transformers...
De què veure d'abès? En la seqüela de la pel·lícula Transformers del 2007.
M'ho imaginava, no sé per què, però m'ho imaginava.
Transformers 2 probablement té que veure en Transformers 1, no?
No, ja, sí.
La trama gira al voltant... Bé, mos votaran la trama perquè... És que jo no sé de què va això. Bé, Sam Witwicky, l'ésser humà atrapat en la guerra entre Autobots i Decepticons, té visions de símbols de cibertroniana. Jo ripo aquí i ja bo. No, és un món que hi ha gent que li agrada molt. El món de ciència-ficció i sobretot el món d'aquest dels muñequets, aquest dels Transformers i tot això. I
no està clar que ho vas d'entendre, si no...
I que tens molt de seguidors, segur, perquè més de 800 milions de dòlars en el món. Això hi ha gent que...
Bé, però de vegades...
No sé, molt d'infants.
Però de vegades tampoc se diu la quantitat de dobbers que ells han invertit en aquella pel·lícula, que seria interessant.
No, en aquest cas ho solen posar, jo no ho he apuntat, però vaja, aquí aquesta segur que eren molts, no? No sé si 800. Diguem que és curiós perquè és una pel·lícula que sol tenir mala crítica per part dels crítics de cinema i no sé per què hi ha gent que diu que té un guió fluix. No sé per què ho diuen. Segons, bé, els actors Shia LaBeouf, l'estudiant aquest universitari, Megan Fox, era la darrera pel·lícula que feia d'aquesta sèrie, de Transformers. Segur que n'hi ha hagut moltes més, però ella només va fer les dues primeres. I John Turturro...
Crec que ara ja sé per què va recaudar tant aquesta pel·lícula.
Per la Megan. Sí. I de John Turturro, que passava per allà, pues, també va...
Hi havia John Turturro John en aquesta Turturro. Pel·lícula. Mare de Déu.
Això són aquelles pel·lícules... Fantàstic. Me pareix que són aquelles que... No sé si era Dustin Hoffman o Jack Nicholson que deien pel·lícules alimentícies.
Sí,
no?
Sí, sí.
Que
sí,
tothom
sí.
ha de pagar una hipoteca. I que...
John Turturro.
Turturro que... també. En aquell moment segur que sí. És molt curiós perquè et diuen, per lo que vegeu des guió, no? Els guionistes havien de ser Roberto Orci i Alex Kurman, que havien fet la primera pel·lícula, havien escrit el primer guió. Però ho varen rebutjar, la seqüela, perquè tenien una agenda molt ocupada. Varen dir, no podem. Sembla que els varen canviar d'opinió i varen fer el guió de la segona, acompanyat d'un amic seu, d'Eren Kruger, i sembla que va tenir alguna cosa a veure que el trio guionista va cobrar 8 milions de dòlars. O sigui, varen dir, estem ocupats, però bé...
Crec que m'he equivocat de feina, també,
sí. Diu, però tu imagina't... No, ara ve el bo. Resulta que ells els hi pagaven 8 milions de dòlars i en aquell moment se convoca la vaga de guionistes de Hollywood 2007-2008.
Vol dir que no cobraren.
I què passa? Que diuen, com ho arreglam? El productor els va tancar en aquest tres dins un hotel... i els van tancar d'habitacions distintes, anaven escrivint escenes i aquestes escenes llavors les conjuntaven, és a dir, s'ajuntaven totes i deien, no té coherència o això. No de què queda molta coherència, perquè en el final no varen arribar a temps i el que varen fer va ser que la darrera setmana varen escriure el que se diu un tractament, és a dir, com una espècie d'avançament del guió, de dir, la pel·lícula aniria d'això. Era un tractament de 60 pàgines i diuen, és una mescla entre el que seria un tractament de lo millor de 10 pàgines o així i el que seria un guió seriós, no? 60 pàgines. I què va fer el director? Va agafar aquest tractament i li va afegir més acció, més acudits i nous personatges, però molt de nous personatges, el que tampoc tenien un tractament molt de guió, eren a base d'efectes especials, no? Segur que va sortir bé. Però ja t'ho dic.
Aquesta pel·lícula té making of, perquè és molt interessant.
Deu ser boníssim, veure...
Deu ser una cosa impressionant. L'haurien de cercar, potser, per una edició DVD, a veure si té
making of seria
perquè
guapo.
Perquè making of realment és una pel·lícula.
Sí.
És una pel·lícula més interessant.
És que jo crec que amb això podríem fer una pel·lícula.
Una pel·lícula.
Els tres guionistes tancats a un hotel i allà...
El que xerràvem un poc de destapar les misèries de Hollywood que va fer Joaquin Phoenix, doncs això estaria un poc a la línia, no?
A mi m'ha cridat molta atenció per això, perquè deia, no, el guió era fluix. No m'estranya. Si comences a ficar aquí...
Però com el feren era molt interessant.
Perquè, a més, no el pots, probablement, no podien en aquell moment dir, ai, farem amb un guionistes de fora, de Canadà o d'això, perquè, clar, en aquest món tan sindicat i que hi ha tots els drets, evidentment no se podia fer. Curiós, però que els tanquin dues setmanes i se darrere setmana.
Fent la meitat de la feina, 8 milions.
Això, sí, era el que havien de pagar pel guió. El millor, amb el tractament que van dir, un milió de dòlars i vinga, tira.
Un milió ja
no
està,
sé,
ja està bé.
En aquesta Transformers 2 sonava Linkin Park, aquest tema, New Divide. podríem parlar de les bandes sonores i de com incorporen músiques que a vegades que tenen èxit, però que és curiós, a vegades cercant trobes que hi ha bandes sonores que te diuen i aquesta peça a lo millor se va incloure en el CD, se va incloure en el disc, però no va sonar en el final a la, ara no record quin era, una que estava cercant i no va sonar a la pel·lícula perquè pertanyia a una escena que llavors no va figurar, no? El tercer nivell mundial va ser Ice Age 3, l'origen dels dinosaures, que aquesta va recaptar
venia després de la dosi segur, no?
Aquesta és la número 3, per tant, era 886 milions de dòlars. Aquesta és la tercera part de Ice Age, de l'estat de gel, i va estrenar-se el 2009. Està animada en 3D i va ser dirigida per Carlos Saldaña, produïda per la Fox i doblada al català. D'aquestes veurem que algunes estaven doblades, han estat doblades al català. Aquí, per exemple, tenc els actors principals. Anem a dir, clar, són actors principals, són dir que sabeu d'aquests actors. Per exemple, donava vida a Manny, el personatge principal, Ray Romano, o John Leguizamo era Sid. Per exemple, sabeu de John Leguizamo, qui va ser la d'Àlex Estadella, o la de Sean William Scott, que feia de Crash, aquí va ser Roger Pera. I el treball d'aquests actors de doblatge, jo crec que en qualsevol pel·lícula, no? Però en aquestes d'animació té un valor important. Escoltant primer aquest tràiler, perquè és d'aquests tràilers que podreu trobar a YouTube on veiem aquestes versions en català.
El més gran esdeveniment des de fa 2 milions d'anys està a punt d'entrar en una nova dimensió. Que ningú mogui ni un múscul. Aquest estiu, el Cid deu ser aquí dins.
Sí! Estàvem vivint a sobre d'aquest món i no en teníem ni idea.
Em sento tan minúscul.
Els herois més valents de la història.
Jo quan sigui gran vull tenir molt d'aquest de doblador.
Jo també.
Diran, bon vespre, benvinguts en el crepuscle. Aquestes veus així tan potents, aquestes veus tan potents, aquesta història, Manfred, Sid, Diego i Eli s'han d'enfrontar a l'amenaça més gran de les seves vides, els dinosaures. Això és un tema que sempre té èxit, això dels dinosaures. Darrerament té molt d'èxit. I aquestes pel·lis que es veuen que també són pel·lícules que pots anar acompanyant, normalment els adults van acompanyant i que sempre hi ha aquells acudits, aquells girs que són més per, sí, per gent més gran.
Moltes d'elles estan preparades ja per adults. Preparades. Sí, jo ara estic una etapa de la meva vida que em veig molt seguit.
D'adults.
Sí, estic molt adult ara i són per adults. Sí, són per adults. Sí, és que tenen els diàlegs que tenen, els dobles sentits, són per adults.
Sí, realment... Hi va haver aquella època de Shrek i altres, no? Que a més hi havia aquesta segona part de...
Molt potent.
De quina pel·lícula ara darrerament vaig escoltar? Perquè això d'escoltar ràdio té que també escoltes crítiques cinematogràfiques. De Dumbo. Que deien aquesta versió de Dumbo, que crec que és Tim Burton,
sí.
I que deien, clar, als nens els agrada perquè hi ha efectes especials i se la fan bola i no sé què, però realment la història està pensada per la gent gran que vagi a veure la pel·lícula i que també vagi que en el final, això és una pel·lícula de Disney, però que hi ha una crítica per part de Burton cap a, diguem, aquest món de la comercialització i que la pel·lícula comercialitzen sobre Dumbo i els personatges del circ i diuen, home, està fent un poc de dir, ho estan fent des de Disney contínuament, no? És molt curiós. Aquesta pel·lícula d'Ice Age 3 acabava amb aquesta música de Queen Latifah en els crèdits. Boom, acalaca, laca, boom, 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 acalaca, boom, boom.
Yeah.
Segona posició mundial, Harry Potter i el misteri del príncep, una producció de la Warner, 934 milions de dòlars. Que supos que, clar, si això era recaptació en cinemes, imagina't després tot l'altre que ha vengut darrere, no? Des de DVDs, bé, ara no sé si hi ha DVDs, ja existeixen els DVDs? Sí, sí existeixen, sí, clar que sí, sí que existeixen.
Blu-ray, però com que tu... També.
Ja, però si gent jove, ja t'ho diu jo...
Blu-ray jo tampoc no n'he vist.
Blu-ray,
jo
tampoc n'he vist, però
no,
n'hi ha.
No, no
existeixen, sí, sí, coneix que qualcú que en tingui un.
Sí.
Sí.
Sí. Jo no entenc, però sí.
Però és un format que no, no ha tingut
molt... No, vaig sentir xerrar, però quan em vaig voler donar compte ja havia passat, va ser una cosa fugaç.
No vist, idò. No, que encara existeix, i sí. Des d'aquí una salutació a tots els que se dediquen a vendre DVDs i Blu-ray.
Mira, els senyors de Sony, el van inventar.
Sí, Sony.
Sí. I de... Si vols un dia...
Contant-se història de Blu-ray.
De Blu-ray contra Toshiba,
quan tinguis un moment...
Contra sac de DVD de Toshiba.
I de, quan tinguis un moment també ens hauries d'explicar una cosa que se va dir Laserdisc.
Ah, sí.
Que no sé per què va arribar a ca nostra. O sigui, no sé en quin moment...
aquest sí que va arribar,
sí,
a ca teva.
Sí, sí.
Laserdisc no eren aquells que eren com un disco de vinil
gros,
exacte, era com un disc de vinil
i que tenia una qualitat fantàstica, però que a un moment donat tu tenies aquell trasto, però que no se feien pel·lícules.
No. Tu en vas tenir un?
Jo en vaig tenir
fantàstic.
Un. Era fantàstic, perquè, no sé, bé, un dia vos ho contaré, és una història molt llarga.
I ho vas tirar, encara ho guardes?
El guard.
Ah, ben fet.
De tant en tant, pues, era una col·lecció que se deia La vida dels animals, o no sé, i de tant en tant els apots...
Sí. Feren molt d'animals.
Sí, sí, sí. Però, i llavors, aïlladament, jo vaig comprar algun.
També se van
jo era el que comprava l'àssets.
Sí, també se van fer unes quantes col·leccions.
Les botigues de discos, de, ah, mira, ja ve.
Clar. Quantes col·leccions d'àperes.
Sí, sí, perquè se deia que tenia una gran qualitat i tal, però
sí, sí.
Bé, anem en Harry Potter i el trip, i el misteri...
És que mostres un tema, i m'has emocionat.
No. Ara realment m'he emocionat, perquè no coneixia ningú, sí que no, que no hi ha ningú que tingui...
Ja pots dir, i encara no l'han tirat, ho estem manejant, estem, però no, encara no, no, perquè jo espero que qualque dia poder-lo vendre com una antiguitat. Bé, i d'aquesta pel·lícula, que ara m'he perdut, no sé quin número és, perquè ja amb això de Harry Potter...
No,
el misteri del príncep, sisena.
Ah, perdona, no, la recaptació era la segona.
Sí, sí, la segona en recaptació, sí. I bé, què vols de contar de Harry Potter? Sí. Que no sapigueu. Bé, no sé, a mi jo no me vaig llegir els llibres. Dic, no me'l vaig llegir perquè els teníem a casa, però no, jo, a mi no me va tocar, perquè jo no... Vaig llegir primer i vaig dir, bé, jo vaig fer com els adolescents quan diuen, a mi si m'ho donen en pel·lícula, ja me va bé, ja, tampoc no me fa, no fa llarg. I com que les meves filles eren molt, molt aficionades, i mira, vàrem veure les pel·lícules. I aquesta, jo ara no la tinc tant de record, no? Dirigida per David Yates, interpretada per els habituals, Daniel Radcliffe, Robert Grint, Emma Watson, dic els habituals, però no, Dumbledore, ja no devia ser Richard Harris, va ser el que va fer, me pareix que va ser la primera, i aquí ja havia mort, i ara veig que hi havia Alan Rickman, que feia de Severus Snape, un actor britànic que va morir fa poc, també. I, bé, què vos volia comentar d'aquesta pel·lícula? Mira, que la música que escoltarem és de David Hooper. Hooper és el tercer compositor per la sèrie de pel·lícules de Harry Potter. El primer va ser John Williams, que va fer els tres primers films, i després va ser Patrick Doyle, el de la quarta. Ell diu que se va basar en... És el que té fer pel·lícules per una sèrie com aquesta, que se va basar bastant en John Williams.
Aquí hi han fet màgia. Molt negra. Molt poderosa. Però aquest cop dubto que el pugui destruir tot sol.
Bé, ja, és que ja estem acabant els temps i volia dir-vos que la primera, la número 1 d'aquell any, del 2009, va ser Avatar. I va guanyar, en diferència, 900 milions de dòlars Harry Potter i d'Avatar 2.700 milions, jo mai sé com he de dir això. Però vaja, una passada de recaptació a tot el món per aquesta pel·lícula tan curiosa, tan diríem cinematogràfica, des del punt de vista d'aquest aprofitament també de no només d'aquesta part de pel·lícules, sinó també de tot el que ve darrere. Per si indústria va ser un gran èxit. I aquesta pel·lícula contenia una cançó, I See You, de Leona Lewis, i amb això acabarem aquesta primera part del programa. Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends.
Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modular.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Moltavarra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Moltavarra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluart. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous, a les 8 de l'hora baixa, al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Cel ponent posant colors. pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat. Vas de copes a visions.
Trailers, el programa de cinema de Ona Mediterrània, presentat per Antoni Mona, cada dijous de 5 a 6.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Benvinguts en aquesta segona part del programa. Això és l'hora dels selenites i avui tenim dos selenites en lloc d'un, perquè comptam amb la presència d'en Biel Barona i d'en Miquel Àngel Roca. Bon vespre de nou.
Bon vespre.
I començam sempre aquesta segona part amb música.
Josques marcades de vermell de llavis, el nin que plora lluny de pena o rabi, quan me batega el pols, tots aquests dolls me fan pensar en tu. Renaus de portes des darrer bar que tanca, un pesquí de festes esqueixat per l'aire i un violí massa dolç. Tots aquests dolls me fan pensar en tu. Per què? Per què? Te n'anares? Ara estic tan tot sol que sé que me podria morir. Un telèfon cridant i ningú contesta. Dos bitllets d'autobús dins la cartera, quan me batega el pols, tots aquests dolls me fan pensar en tu. El vent de març descanbuixant els arbres, tots els ocells del born jugant entre les branques, i un raig de sol polsós, tots aquests dolls me fan pensar en tu.
Quina música més fantàstica aquesta que rep aquest títol, Tots aquests dolls.
Tots aquests dolls, sí.
Tots aquests dolls, que és el nom d'aquest disc. Mm-hmm. Tenim aquí un disc que és un vinil. Mm-hmm. I és un CD, també.
Sí, és un disc i un vinil, són dos objectes diferents, però junts en el mateix pack, per dir-ho de qualque manera, hem introduït el CD dins el vinil. L'altra opció era més complicada. S'ha introduït el CD dins el vinil, era
complicat,
un poc més difícil.
Complicat.
I li van voler donar també un poc la mateixa estètica en el CD, i el CD té forma de vinil, també, que és una cosa que se pot fer avui en dia. Que, és...
que pot ser,
sí,
interessant.
Està
no?
Divertit, sí.
Hem sentit la veu de Biel Barona, que és cantant i ukeletista.
Bueno, sí, jo això d'ukeletista ho vaig poc aquí de bromes, perquè si hi ha qualcú que sàpiga tocar l'ukelele i jo m'he erigit aquí com a tocador de l'ukelele, pot ser que vengui a atentar contra la meva persona. Era un poc una broma.
Però tu ja saps que en els mitjans de comunicació
sí.
Nosaltres ens devem a la informació que ens
clar,
passa el nostre
clar, clar, clar.
Servei de documentació, i per tant a tu te direm ukeletista.
Ukeletista és una cosa que sí,
però
que me perdonin.
També l'any 2015, quan iniciàreu aquest projecte, la saxofonista Marina Mollà i el contrabaixista Miquel Àngel Roca.
Aquí en nosaltres, bon vespre, Miquel Àngel Roca.
Bon vespre.
Està aquí.
Caga, no pareix.
És que no l'he sentit. Ha estat aquí tot el temps, jo l'he vist.
Que sí, que l'hem escoltat.
És que sou molts de ràdio, tots dos. I clar, jo no estic gaire pesat i me costa molt que em vés entrar.
Ara parlarem també de ràdio, però quan vareu començar, el projecte neix per donar a conèixer aquests estàndards de swing o de... No, és que és difícil això de definir estils musicals, no? Però podríem dir swing, estàndards i en català.
Això va ser una mica idea d'en Biel i els principis nucli va ser en Mariner i jo també, que varen començar per diversió, amb el contrabaix, ukelele i passant estones de casa nostra, amb les lletres traduïdes primer per en Biel, basades en el que havia fet en Guillem de Fac, que vol contar millor que això, perquè ho sap millor. I van començar a casa nostra a fer aquestes cançons i tot d'una ja se'm van parar de màgia per aquelles coses que a vegades passen, van començar a aparèixer músics per allà, que un tocava la trompeta i vàrem anar...
I gent que s'interessava, diguem, en participar.
Espectacular, un bateria que passava per allà també espectacular i se va acoplar amb naltros, un guitarrista, i a poc allò va anar coint cos, un cos com heu arribat a sentir.
Bien, i parlàvem ara de Guillem de Fac, no? Estan parlant d'un clàssic que en els anys 60 devia ser,
sí,
en aquella època poc, sí. de sa cançó, de la cançó, i introduïa aquests clàssics versionats en català, no?
Sí, bé, jo me ve de molt en fora, això d'en Guillem de Fac. És a dir, fa molt d'anys va caure a les meves mans el llibre que va treure en Belutxo, no sé
sí.
què, en Tomeu.
Tomeu,
sí.
Tomeu Belutxo.
Va surt Belutxo. Sí. Me va caure a les mans aquest llibre extraordinari que es diu La balada d'en Guillem de Fac, publicat per Documenta, i el vaig llegir, i clar, jo no coneixia aquell personatge, i me va aparèixer una cosa com d'un altre planeta. Molt abans de no havia sentit ni cap homenatge, estan xerrant dels anys 90 i poc. En el poc, la primera edició vaig llegir. Bé, em va aparèixer extraordinari, no? I jo escoltava totes aquelles cançons, i aquell home, i aquesta història tan fascinant que té, el personatge tan fascinant com era, i entre totes aquestes cançons, aquesta de tots aquests dos possiblement va ser una de les primeres que vaig escoltar. I el que em va cridar molt l'atenció va ser de amb quina naturalitat aquells estàndards americans de tota la vida...
Sonaven bé.
No, sonaven com si se'ls hagués inventat ell mateix. És a dir, hi ha unes adaptacions brutals en aquell disc.
Adaptacions te refereixes musicals i de lletra
i
música?
De lletra. Jo me refereix que a la lletra.
Sí.
És ell i en Camarasa també va fer les adaptacions, algunes d'elles aquesta, de tots aquests dos de seves, d'en Guillem. I clar, tot allò ja em va aparèixer extraordinari, no? I bé, m'he quedat amb el personatge d'en Guillem de Fac, després se'l va reivindicar molt, sí. I tot, se'l va reivindicar des de moltes bandes, i molt bé, tot va ser fantàstic, perquè és un personatge que mereixia i mereix totes aquestes reivindicacions, per les seves facetes tan brutals. I jugant en ukelele, clar, era molt divertit poder cantar aquelles cançons en ukelele acompanyat d'un contrabaix. El contrast, no sé si un ukelele vos prou fer si idea, fa dos pams o un pam i mig, i un contrabaix a lo millor fa 2 metres. Per tant, el contrast era divertit, no? I clar, jo poder cantar aquelles cançons, a més adaptat, m'ha pareix una cosa fantàstica. I vaig dir, i si ara jo provava de fer el mateix, en tots els meus respectes i en tota la humilitat possible, si jo provava de fer això, adaptar també aquestes lletres d'estàndards americans conegudíssims, i així van començar jugant, i després el que diu Miquel Àngel, van tenir la gran sort que la gent que se va atracar eren grans músics, inconscients tots ells.
Diguem alguns noms, el trompetista Miquel Àngel Nadal, el bateria Geroni Sureda
i
el guitarrista i compositor Joan Misancho.
Sobretot en Joan Misancho, bueno, tots aquests que has nomenat, diguéssim, són herbassó de tot això que van arribar a fer. Després d'aquest bessó el van anar rotant, però és que ho feren tan bé en el principi que ja mos era fàcil trobar músics que venguessin a tocar això, perquè això ja estava molt ben fet.
Ja els hi
musicalment, vull dir, les lletres ja... Això ja
però els hi cridava l'atenció.
Els hi cridava l'atenció, els arranjaments. En Joan Misancho és un gran músic, amic nostre, i conscient també hi va venir. Li va aparèixer molt bé la idea, tot va començar anant a gravar aquesta primera maqueta, i una vegada va estar gravada aquesta maqueta, la vàrem escoltar com a de fora, perquè això no ho havíem fet, ho havíem fet en el local d'assaig, anàrem, en dues horetes gravàrem allò que s'inclou dins el CD, són un bonus track del CD, les tres cançons o dues cançons han posat, en varen gravar tres.
I se deia Tots aquests dois presenta
exacte,
volum 1,
aquest,
no?
De Tots aquests dois volum 1, varen fer ja una adaptació de Setting Doll i varen fer també una adaptació de Setembre, sí, Temps plujós, que ja l'havia fet en Guillem de Fac, i
All of Me.
All of Me, també, All of Me. I bé, i de, com deia, que molt va sorprendre el resultat i a partir d'aquí en Joan Miquel és el compositor, és que va arranjar tots aquests temes amb aquestes línies impressionants que hi ha de vents que pugen i baixen i tornen i van, se va implicar molt a partir d'aquest moment i va començar a produir temes. I jo els anava adaptant, els anava produint i així va començar un poc.
Cau d'orella, diguen mentides. Digues per tu, daré sa vida. Digues, moriria pels teus ossos. Des que marxares, no em passen les hores. A cau d'orella, avui vull creure que va sortir tot com volíem. Tu m'esperares, jo no hauria pogut viure sense tu.
Així de bé sona A cau d'orella. Ara, quan parlaves de Guillem de Fac, jo record, no sé, preparàvem alguna secció del programa i sé que vaig cercar alguna música i vaig dir quanta de música hi ha a YouTube. Vull dir que avui en dia en Guillem de Fac, per exemple, és accessible per molta gent que potser no el va conèixer o que no té un disc, i en canvi com les noves tecnologies fan... Bé, ara he dit un do i això de noves tecnologies. Les tecnologies, aquestes tecnologies,
sí,
no?
Ja.
Aquestes tecnologies fan que per ventura aquesta música també estigui arribant a un públic que no era... el millor és perfil habitual, no? I vosaltres, clar, aquí teniu aquest vinil, teniu aquest disc, això se pot escoltar, per exemple, a Spotify o se podrà arribar a escoltar alguna vegada alguna plataforma d'aquestes?
Supos que sí, el que passa és que ha estat fet amb tota la intenció del món un vinil. Per què un vinil? Perquè, per exemple, jo mateix... ara he recuperat un equip de música de casa, uns discos de fa més de 50 anys, i la poses i sona.
I sona. I sona millor que per ventura algunes coses.
En canvi, este el de Sardín, no sé jo.
El provaré. El provaré.
Sí, el provaré. Sonarà, però clar.
No, però és un tema que a vegades hem parlat aquí. Com hem acabat amb aquest tema de so, hem acabat una mica...
saturats.
No, i que hem acabat com... ara penses, dic gent jove, no, perdona, gent jove i gent major, que gran part de la música que escolta l'escolta en el mòbil, en els seus auriculars,
clar,
no?
Clar.
I clar, dius, varen fer aquella feinada de fer grans... grans equips de música tan fantàstics, i resulta que ara sembla com si mos... en el mòbil, però no en el mòbil, avui dia en el sentit que s'està perdent el ritual d'escoltar un disc.
Això per una banda, i per una altra una cosa pitjor, que són formats comprimits que perden molta qualitat.
Clar. Tots els matisos que podem escoltar en aquest vinil vostre se perden, segurament, no?
No, i no només, no només això, sinó la tensió que tu li poses en el moment que tu el poses físicament no és la mateixa quan tu escoltes una cançó. Clar que és molt més ràpid, clar que és molt més senzill, clar que tens en el teu abast moltes més coses i no s'arretxen i totes aquestes coses, però aquella atenció que li prestes, estàs escoltant aquella cançó que tu has posada i és conscient que has posat aquella cançó.
Fas un acte conscient.
Exacte, és un acte conscient. I més
que
ara molta gent, jo ho dic perquè bé, jo tinc les meves filles, però vaja, qualsevol persona que té un MP3, que té un artilugi d'aquests, evidentment no registreix els 3 minuts d'una cançó.
Això és una altra.
Quina necessitat hi ha d'anar votant de cançó i tal? I en canvi...
consumim 20 segons d'una cançó, un minut i mig, no consumim més. I ara, aquest exercici que, gràcies a en Biel també en part, perquè m'ho ha contagiat això, m'ho ha encomanat, clar, tu poses el disc i en compres un, i el sents sense per sa cara, li dones la volta a sa cara bé, demà el tornes a sentir, i el sents, i arribes a conèixer el disc, i a conèixer les cançons, i formen part de sa teva, no sé, de sa teva banda sonora.
I escoltes una cançó perquè en el final és una història. Moltes vegades aquestes cançons són tot una història, no?
Totes són una història.
I no són aquells 20 segons, a lo millor, que s'escolta així ràpidament.
Que avui en dia el món de sa música és molt cruel, és a dir, a sa vegada que sí, tens accés a mil de milions de cançons, ha tornat molt cruel. És a dir, abans tu compraves un disc i li feies 35.000 voltes perquè no el tornaries a comprar un fins d'aquí molta estona.
Sí.
En canvi, ara, com que tens tanta música per escoltar, no li pots donar més de 30 segons. I clar, això és cruel, és brutal. Tota la feina que hi ha darrere d'una cançó i saps que te jutjaran 20 segons. 20 segons. És brutal.
El teu formatge pot ser ja l'hora de no fer el que cal. Si el que era just ara és ben just el que a tu et falta, pot ser ja l'hora de no fer el que cal. Si t'has passat la vida pensant en els altres sense aixecar la veu mesurant les paraules, és el moment, ara estàs, és la vida espera. Ha arribat l'hora de no fer el que cal.
No fer el que cal.
No fer el que cal, ja ha arribat l'hora de no fer el que cal, exacte.
Aquesta cançó, mira, ara m'ha recordat...
Subversiva a tope,
Sí, sí, doncs mira, m'ha recordat de Goy de Gom. Jo record que després de Maricel, jo crec que el seu èxit posterior va ser...
T'estimo molt meu.
T'estimo molt meu.
Sí,
i aquesta cançó, ara m'ha recordat això, no? De dir, aquelles cançons de Dorothy Parker i aquella música de Cole Porter...
Això mateix.
Un musical... Estaria bé fer un musical amb aquest material de tots aquests dois?
Estaríem encantats, jo m'agradaria molt.
Sí, igual, mira, ja vos llenço un projecte.
Vinga,
ara hem de començar. Una companyia de teatre, hi ha bona gent.
I allò que xerràvem abans, els milions aquí funcionen igual o com aquí...
No, jo només faig la proposta. Ara, aquí en el programa coneixem actors, també s'ha de dir.
Tenim contactes,
però no sé, seria una cosa maca, potser, no? Fer un musical i, a més, trencador, no? Perquè en el final es tracta que aquestes cançons que per ventura, i aquesta música t'ho dic perquè igual hi ha gent que pensa, bé, això és la típica música com no sé com dir-ho, com d'un perfil conservador i llavors resulta que moltes vegades aquestes lletres ja eren originals, ja eren trencadores en algunes situacions i vosaltres si li heu donat aquesta versió, supos que també
les
heu actualitzades,
les hem actualitzades o les hem utilitzades més que actualitzades, moltes vegades han pervertit un poc el sentit de la cançó, és a dir, apostes són adaptacions, no són traduccions. Han agafat alguns versos, han agafat el que ens ha aparegut a lo que m'ha aparegut l'idea global de lo que explicava el tema i l'he pervertit un poc, he jugat un poc. Per exemple, a la de cançó d'amor, que és la cançó Love, he jugat molt, per exemple, amb això, no? És un amor que ve més magre i que ve encara de ressaca, però que ve, que definitivament és un amor que torna, no? És la cançó de Love, amb aquesta no fer el que cal, jugar un poc, amb això ha arribat el moment, no? Si tot te va malament, si no sé què, tu t'has intentat portar bé, has intentat fer tot el que tocava i així tot la cosa no te ve bé, ha arribat el moment. Sí, hem jugat un poc en tot això.
I en qüestions d'actuacions, diguem, sou un grup més d'estudi o sou un grup més d'actuacions? Com està pensat això?
Això és un projecte. És un projecte que el que se pretenia era el que nosaltres fèiem a casa nostra...
Donar-ho a conèixer.
I deixar-ho enregistrat i fet. D'acord? A partir d'aquí aquest projecte està fet, hi ha les partitures, hi ha les cançons fetes, si hi ha feina s'agafa el projecte.
És com una obra de teatre, el que deies abans, és com una obra de teatre.
M'agrada, el concepte...
Anar a interpretar.
Exacte, exacte.
De fet, sortiu aquí molt macos en aquestes fotos.
Tenen la seva història,
Són un poc fotos de presó,
sí,
aquesta
era idea.
De fitxa policial.
Aquesta precisament era la idea, perquè vàrem estar tocant a un bar durant tot un estiu, que és el bar Waikiki.
Sí, Cala Ratjada.
Exacte, que és un bar que té molta història. El Waikiki actual no, però el Waikiki antic sí, que el va muntar en Jack Bilbo, del qual l'Associació Cultural Cap Vermell, que no se m'ha d'oblidar, que són els que han fet possible això, que van dir, vinga, endavant, malament que hi fain llibres, varen apostar per aquest producte, i de l'Associació Cap Vermell ara ha tret un llibre fa molt poc de la vida d'en Jack Bilbo, una vida molt interessant. Era un home que va fugir dels nazis, havia estat a Amèrica, i arriba a Cala Ratjada l'any 1932 o 33, més o manco, fugint de tot. No? Arriba a Palma i diu, lo més en fora que existeix aquí d'aquí, me prou dur, i el van dur a Cala Ratjada. I a Cala Ratjada va muntar un bar que s'anomenava Waikiki, el Waikiki. I en Jack Bilbo, entre altres coses, té una vida molt apassionant, i entre altres coses ell xerrava de que havia estat el guardaespaldes d'en Al Capone.
Ah.
I clar, ho van juntar un poc tot, no? Van agafar aquesta estètica de gànster, de mafiosos, dels anys 20, 30, que eren les cançons, juntament amb la història d'en Bilbo, i ho van voler enllaçar. I després m'ho van parecer tan graciosos que els van posar el disco.
Ben fet.
Teníem aquesta, i va dir, i per què hem de posar els altres?
Teniu algun... Jo ara he parlat d'això, d'oïm, és un projecte tancat. Mm-hmm. Teniu alguna idea per al futur, fer alguna altra cosa?
Moltes.
Moltes idees.
Sí, però...
S'aniran fent.
Ja veurem. Ja veurem un poc.
Us feim una pregunta final, que és...
Ja acabam.
Sí, això ja s'acaba, perquè passa això a la ràdio, entre músiques i paraules.
Sí, la mare.
Tenim aquesta darrera pregunta, que llavors sempre l'apuntam. O sigui, digueu el que digueu, llavors això quedarà...
Sí. Podrem fer un pot de promoció de Bonsa Benardís?
Clar, sí, ara mateix.
Ara mateix? No, dic que potser la darrera i després ja no puc tornar a xerrar, no m'ho deixeu dir res.
Digue.
Ah, molt bé.
Com poden aconseguir tots aquests
dois? Podeu aconseguir tots aquests dois, que no se diu Swing Band, que si ja se pensa que és Swing Band, però sí. Swing Band era com un afegit, sí. Bé, aquí hi ha les botigues de Palma de disc, que també s'han de reivindicar, com són Xocolati, com són... aquella que hi ha allà baix que se diu...
La plaça dels patins. Troms i places patins.
Mars Vinilos, i a la tenda que registreix també el temporal Bava, a Manacor, allà tenim còpies. Després la nostra pàgina web, que és tots aquests dois,
sí.
També en el Facebook tots aquests dois, a domicili.
Diumenge, si volen venir, que faig la presentació del disc.
Ah, Miquel Àngel, el que ve, digues això.
Clar que sí.
Diumenge a les 7, en el Centre Cap Vermell de Cap de Pere, de Cala Ratjada, presentam el disc i hi haurà, tots els que els agrada el swing, balladors de swing...
Hi ha molta gent ara que balla.
Sí, i d'aires de la gent de per ciutat, per la gent de per Manacoixa ja mos coneixem més, per la gent de per ciutat o per altres pobles que vulguin afegir-se, hi haurà, a part de la presentació del disc, hi haurà ballada de swing.
Mos han deixat una sala espectacular, amb un parquet, una cosa molt...
Fantàstic.
L'assumpte funciona que, per entrar, diguem, s'hauria de comprar disc que a un preu de saldo total, són 10 euros el disc i el CD.
I l'entrada.
No has pagat.
No has pagat.
No, és que no és per fer negoci.
Però vull dir que val la pena aprofitar.
Perquè aquesta gent puguin recuperar la impressió que han fet.
L'associació Cap Vermell se sol caracteritzar per això. És a dir, sempre posa el preu molt per davall del preu del mercat. És una cosa per tirar baix al mercat, és una cosa que tenen
subversiva.
Fan un anuari que està per baix del preu que els costa, aquest llibre d'en Bilbo també està per baix del preu que li toca, el nostre disc no podria ser menys.
I això serà diumenge a Cala Ratjada,
a les 7 del capvespre. I a totes aquestes bandes que han dit.
I el consell que no ens han dit.
Un consell per viure millor.
No fer el que cal, pot ser boníssim, i sobretot fer el que més vos agradi fer.
Ara la mà és presa. Volia dir fer un pot de maricondo en la nostra vida.
Aquella dona que ordena tot.
Que agafa i el que realment no te fa feliç, mira-ho, dona-li les gràcies i decanteu si pots. I queda't en el que te fa feliç.
Mm-hmm. Està bé, bon consell. I de tot això, avui ens ha encantat tenir-vos. I demà tenim programa també. Demà dijous, el Crepuscle encén estels a les 9 del vespre.
Que mou el món quan la meva pell toca la teva pell.